música al segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
Bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor Jonathan Marín. A l'edició migdia d'avui parlarem de la cita de dissabte perquè celebra la 30a edició del Triatló Ciutat del Prat. A més, avui ens visitarà la gimnasta pretenca Isabela Plamenov, que va guanyar el Campionat d'Espanya en categoria infantil darrerament. I com cada dimecres, tancarem amb la secció de Lliure Directe amb Agustí Farizo per repassar totes les accions arbitrals destacades de la setmana. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
Escoltes el Prat Esports.
Aquest diumenge celebra la 30a edició del Triatló Ciutat del Prat, una cita que comptarà amb tres categories, la prova jove, el duatló per a l'Open i el Campionat Nacional de Catalunya de Triatló per equips. Com en els darrers anys, la jornada és organitzada per el Prat Triatló 1994 i es durà a terme a la platja del Prat. Pel que fan les distàncies de la prova elite, aquestes seran 750 metres de natació, 20 km de ciclisme i 5 km de cursa a peu. Segons l'històric de resultats, els favorits són el Prat Triatló 1994 i el Catoa Barcelona. Tot plegat arrencarà a partir de les 9 del matí i, important, just recordem que això provocarà talls en la circulació a la carretera de camí a la platja del Prat.
Escoltes el Prat Esports.
Com ja us vam explicar fa uns dies, la gimnasta de l'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblaol, Isabela Plamenov, ha aconseguit la primera posició al Campionat d'Espanya en la categoria infantil del Campionat Nacional Base Individual de Gimnàstica Rítmica, la competició nacional per excel·lència amb més participació de gimnastes individuals. A més, a la categoria Open, Isabela ha sumat una medalla de plata. Per parlar d'aquesta cita i de la temporada, ens acompanya als estudis del Prat Ràdio la Isabela Plamenov i la seva entrenadora, la Georgina Martín. Bona tarda a totes dues i benvingudes al Prat Esports.
Hola, bona tarda a tots.
Primer de tot, enhorabona, Isabela, per aquesta primera posició al Campionat d'Espanya. No sé si te l'esperaves. Tu, Georgina?
Aviam, nosaltres, parlant amb la resta de companys de l'equip tècnic, sí que ho veiem com un fet que era possible el dia de la competició, però és veritat que potser l'exercici no va ser tot el perfecte que ens hagués agradat. Llavors, una vegada va acabar l'exercici, estàvem en dubte. No sabíem si realment la nota seria la que va sortir o no, però bueno, el moment en el que va sortir la nota i vam veure la posició, doncs sabíem que era algo que en algun moment passaria.
Com recordes aquells moments on, bueno, estaves a l'espera de veure si quedaves primera o no quedaves primera?
A veure, va ser una miqueta, bueno, estava molt nerviosa perquè òbviament volia quedar ahí en la primera posició, però bueno, quan van quedar dues o algo així, pues ja sabia que pues iba a estar primera i que havia aconseguit aquesta medalla.
I com ho vau viure les tècniques?
Doncs, aviam, l'espera van ser com 3 hores aproximadament d'espera des de que va sortir fins que acabava la competició. I, bueno, jo el primer que li vaig dir a ella era que estigués contenta, que estigués tranquil·la, que encara faltava molta competició perquè eren quasi 200 participants, era algo molt complicat d'aconseguir, però sí que és veritat que una vegada cada davant 3-4 gimnastes, veient una mica el nivell que hi havia i els clubs d'on venien i tal, doncs era algo que, bueno, sabia que ja ho tenia, però a la vegada també havia d'esperar les notes de la resta de gimnastes i, bueno, un cop va sortir l'última nota ja va ser com, bueno, ple d'emoció, plorant, no ens ho podíem creure, però bueno, ho vam gaudir molt.
Perquè l'objectiu a l'inici del campionat, quin era?
Mira, la Isabela, o sigui, és una gimnasta que, bueno, ja va destacar en el seu primer nacional, que va ser cinquena d'Espanya, i de fet l'any passat a la Copa Base, tot i tenir algun error greu en l'exercici, es va posicionar entre les 15 millors. Llavors l'objectiu òbviament era aconseguir aquesta medalla, però sí que és veritat que al final el nacional és una competició molt llarga. La competició va començar a les 8:30 del matí i va acabar quasi a les 10 de la nit. Són moltes hores, moltes participants, i al final no només depèn de la seva feina i del seu exercici, sinó també de la resta de participants. Llavors, un objectiu com a resultat, com a tal, no teníem. Simplement volíem que ella ho fes el millor possible i rebre la nota que es mereixia, que al final va ser el que va passar.
I tu, tota aquesta pressió, com la gestionaves i t'afectava?
A veure, la veritat és que ja tenia molts campionats que, bueno, pues no em sortien molt bé, i pues la veritat estava nerviosa perquè pues és com el meu somni, era estar campiona d'Espanya, i pues quan no em va sortir molt bé al ball, pues vaig dir, bueno, no sé si pues tindré bona nota, però quan vaig veure la nota digo, pues que bé, que m'alegro. I bé, és que és molt difícil perquè hi ha moltes participants que pues són molt bones o són d'un altre país, lo que és, on sigui, pues és molt difícil.
Esteu dient que l'exercici no va sortir del tot bé que volíeu, però tot i això, primera posició, quin marge de millora creus que tens?
A veure, jo que vaig ser que no vaig pensar tant en què vaig fallar, i que em vaig després com no em vaig caure, per dir-ho, que pues estava bé i que ho he remuntat després. Que pues jo sóc una gimnasta que quan fallo m'enfado molt perquè vull que em surti perfecta, i pues, en els entrenos això passa molt. I quan, bueno, estava contenta que vaig seguir bé, i ja després, bueno, quan no vaig, em vaig veure que em va caure, pues estava una miqueta trista.
Georgina, com vas veure l'exercici de la Isabela?
Mira, a mi em va sorprendre gratament, perquè com ella diu, és una gimnasta molt perfeccionista. Els entrenaments ella necessita fer-ho perfecte, no es queda contenta amb un exercici a mitges. Entrenant cada dia sempre s'esforça per fer-ho el millor possible, que és després el que volem aconseguir en una competició. Llavors, jo en el moment en el que només comença l'exercici vam veure aquest error, doncs va ser dur, va ser uau.
No sé, sí. Ara vam anar per la primera exposició, si no sé això.
Clar, dic, no sé com avançarà, però sí que és veritat que em va sorprendre gratament que la gimnasta, bueno, ella va continuar com, bueno, pues a lluitar l'exercici, perquè al final la rítmica, és veritat que un error et pot penalitzar molt, però no has de deixar de lluitar mai, perquè mai saps el que pot passar. I efectivament, mira, al final un exercici amb una caiguda, i tot i així ha aconseguit ser campiona d'Espanya. Vull dir que és que no es pot demanar més, de veritat.
Per qui no estigui posat en el món de la rítmica, què suposa aquesta primera posició?
Doncs mira, ara mateix la Isabela està obligada a pujar de nivell, a nivell absolut, i bàsicament el que suposa és un canvi dràstic. Ara passarà de realitzar un exercici a realitzar-ne tres. Està en un nivell on competirà amb gimnastes que estan en seguiment per l'equip nacional, en seguiment per la selecció catalana, igual que ho està ella ara mateix. I bueno, és un canvi de nivell important, perquè del base a l'absolut és el que et dic, és el triple de feina, són tres exercicis, però bueno, estem començant ja a preparar aquest nou nivell amb moltes ganes. I bueno, és una gimnasta que és incansable a nivell de reptes, i al final tot el que es proposi ella ho acabarà aconseguint.
I tu com afrontes aquest repte? Estem parlant amb tu com si fossis una adulta de 20 anys, però no hem d'oblidar que ets de categoria infantil, que tens 13 anys, si no m'equivoco.
Sí, ara 12. Okay.
12 per 13, o sigui que vas a l'ESO i de les petites. Tota aquesta càrrega, aquest repte d'anar amb les millors, tu tot això, com ho afrontes?
Jo ja volia ser, des de quan vaig ser a segon campionat d'això, ja volia ser absoluta, perquè bueno, és que jo sóc de Bulgària, pues en Bulgària ja som com absolut ja des de petites, i pues com que em comparava que tenia que ser absolut per ser a millor, i pues claro, tots els campionats estaven molt nerviosa perquè pues volia estar en Espanya per poder subir absolut, però bueno, al final ho he aconseguit i estic molt contenta.
Com vius tu els minuts previs a la competició?
Bueno, jo el que faig és respirar, perquè em va molt bé, perquè nosaltres aquest any vam estar amb una psicòloga, i ens va ajudar moltíssim i bueno, ens va ensenyar pues, tècniques per no estar tan nerviosas i això, i com respirar, que és molt important perquè al final tot ve de la respiració, que pues, tinc aquí la fatiga i això.
Georgina, quins són els punts forts de la Isabela? Perquè jo de primeres el que noto és molta maduresa.
Sí, o sigui, el canvi de maduresa que ha fet en 3 anys que porta amb nosaltres, la veritat que ha sigut molt gran. Però bueno, jo crec que sobretot és la disciplina i la feina. És algo que és clau en qualsevol esport, però sobretot en un esport com la rítmica, que exigeix moltes hores d'entrenament i exigeix tenir una càrrega mental molt alta i saber controlar doncs, tots aquests nervis en un minut i mig, doncs és algo que mentalment has de ser molt forta i és una de les seves aptituds que bueno, és el que la fan ser on està ara mateix. Però bueno, també és una gimnasta completa, és una gimnasta expressiva, és una gimnasta amb condicions, és una gimnasta que té potència i bueno, sobretot és una gimnasta que crida l'atenció. Tu la veus entrar al tapís i només amb un moviment ja te la vols quedar mirant, no? Ella, la seva manera d'expressar i de realitzar tots aquests elements de l'exercici és especial i bueno, és algo que poques gimnastes tenen i s'ha d'aprofitar.
Fins a on creus o el club creu que pot arribar?
Doncs, sincerament, després de tot això, jo crec que ella arribarà on vulgui. Sempre que segueixi treballant com ha fet fins ara, que no ho dubto que seguirà així, doncs aconseguirà tot el que vulgui. Ara mateix, doncs, jo crec que l'objectiu principal és aconseguir una beca per entrar al CAR de Sant Cugat i formar part de la selecció catalana. És algo que bueno, que no depèn de nosaltres, però bueno, ho estem lluitant perquè pugui aconseguir doncs aquesta millora de qualitat en els entrenaments. Al final nosaltres som una entitat que no tenim ànim de lucre, no? Que tot el que fem ho fem per elles i bueno, les condicions d'entrenament doncs òbviament no són les mateixes que a un CAR de Sant Cugat, ni les facilitats a l'hora de tenir doncs fisios, metges, psicòlegs, són coses que ara mateix corren càrrec de la família i és molt complicat tot això d'assumir, més quan estàs en un nivell tan alt. Llavors, bueno, jo crec que l'objectiu principal ara mateix és que pugui aconseguir aquesta beca i que pugui seguir escalant en l'esport, però bueno, encara que em faci molta pena, doncs haurà de ser al CAR de Sant Cugat, que és on tindrà les millors condicions per aconseguir tot el que ella vulgui.
Perquè tu fins on vols arribar?
Pues, com diu la meva entrenadora, pues, també volia la beca per al CAR perquè pues, allí estan molt les que són molt bones aquestes gimnastes i pues, la veritat és que hi ha moltes condicions que en el plat també estic molt contenta perquè m'ha donat tot això per a poder aconseguir-ho i que estic molt contenta, la veritat.
Quan et pregunto fins on vols arribar, si jo et dic Olimpiades, podríem dir que és el somni final?
A veure, sí, però és molt complicat perquè, bueno, de moment és que estic a... Claro, les gimnastes que ja són a les Olimpiades ja des de petites destaquen molt, però des de que tenen 5 anys i pues és molt difícil, la veritat.
Però per potencial seria una bogeria?
Sí.
Dir que
no
pot posar-ho com a repte final?
No crec que sigui una bogeria, més amb les condicions i sobretot la mentalitat, que és algo molt important en el nostre esport. Però sí que és veritat que per arribar a unes Olimpiades, no, doncs primer aquí a Catalunya haurà de passar pel CAR de Sant Cugat, haurà d'aconseguir entrar a una selecció espanyola i a partir d'aquí doncs ja les classificacions de les Olimpiades ja sabem com funcionen, depenen d'europeus a mundials i és algo que, bueno, és un nivell que encara ens queda lluny, però bueno, jo crec que ella ha de somiar tot lo gran que pugui. Crec que quan més gran sigui el somni, més coses aconseguirà i s'ha de posar els reptes que ella vulgui aconseguir.
Abans de tancar la carpeta d'aquest campionat d'Espanya, a banda de la Isabela, també van participar la Emma Sánchez, la Erin Adam, la Adriana Saez, també la Nerea Mateos, la Polina Plokova, la Maider Vila, no sé si em deixo alguna, però bueno, en línies generals, quin balanç fa el club de com ha anat aquest campionat d'Espanya?
Bé, la veritat que bueno, que estem contentes. Al final és una competició complicada d'afrontar, sobretot amb gimnastes que són petites. L'Adriana Saez, per exemple, va ser el seu primer nacional i bueno, amb coses a millorar sempre, però l'important és que les nenes ho gaudeixin, sobretot, és el més important, que s'ho passin bé, que no tinguin por, perquè al final l'escenari del campionat és un escenari que impacta, no? Veure 3 taules de jutges plenes, doncs, la primera vegada és el que costa una mica assimilar. Però bueno, és un balanç positiu. També, bueno, aprofito, destaco també la Maider Vila, que va ser la primera de la seva categoria, va competir a les 9 del matí i tot i així s'ha posicionat entre les 20 millors d'Espanya, que és un fet també molt, molt important per ella. I bueno, estem contentes i amb ganes de seguir treballant. Ara mateix ja, doncs, pensant en lo següent, crec que no hem tingut cap dia de dir ara descansarem perquè ja ha acabat, sinó que hem tornat al campionat amb ganes de més.
Perquè ara, Isabela, que toca, quins són les properes cites en el calendari?
Bueno, de moment, en absolut, anar al campionat de Catalunya, que és com el classificatori per anar al campionat d'Espanya, però és molt complicat perquè és que es classifiquen només 4 i, claro, no, és que ahí no tens que fallar i, bueno, és molt difícil, amb 3 separats.
Perquè tu com t'estàs veient aquesta temporada, a nivell sensacions?
La veritat és que no estic res nerviosa, només que, bueno, és molt difícil treure els 3 aparells perquè al final jo vinc d'un aparell que és molt complicat perquè la veritat he fet només un i ara fer 3 pues és molt complicat.
Per tant, toca entrenar, no?
Sí, ara el que estem fent és, bueno, aprofitarem l'exercici de cinta amb el que ha sigut campiona d'Espanya, rescatem també l'exercici de corda de la temporada passada que va ser la 14a en el Nacional de la Copa Base i que a més també ha sigut un exercici que ha format part del nostre equip de la Lliga Iberdrola i ara mateix, doncs, aquesta setmana corrents de pressa muntant un exercici nou de pilota per presentar-la, doncs, a aquest classificatori. És un repte contra la rellotge perquè no tenim molt de temps. El classificatori, si no m'equivoco, em sembla que és el 17 de maig i només 4 gimnastes aconseguiran la plaça. Llavors, bueno, és un repte difícil pel poc temps que n'hi ha i sobretot per la diferència de càrrega que hi ha de fer un exercici a fer-ne 3. Però bueno, jo no tinc por tampoc, crec que ho pot aconseguir perfectament. Al final crec que la cinta ja la té més que dominada, la corda també, és simplement rescatar l'exercici i fer una mica de repàs, i amb la pilota ja va ser 5a d'Espanya, és un aparell que se li dona bé i que enganxa ràpid les coses. Llavors, bueno, l'objectiu és que es classifiqui i que pugui viure aquest campionat d'Espanya individual absolut que es farà al juny a Guadalajara i bueno, amb ganes de que passi, de veure com avancen les coses i de gaudir sobretot.
Perquè quin és el temps més o menys ideal per muntar un exercici, tenir-ho controlat? Quin és el temps ideal que segurament no és el que tindreu?
Bueno, aviam, gimnastes absolut com per exemple la Gisela Berzosa o la Luba, que formen part de l'equip de la Lliga, elles porten amb els nous exercicis muntats aproximadament des de l'octubre, novembre, vull dir, al setembre iniciem la pretemporada, preparem, comencem a muntar exercicis i la Gisela i la Luba porten competint amb 3 aparells des del gener. Vull dir que normalment són bastants mesos perquè són aparells que a més has de muntar exercicis competitius, que siguin complicats, que et donin la nota i necessites temps al final per assimilar tot això, però bueno, tot i que hi hagi poc temps, anirem a per totes.
Tu no t'espanta, no, el repte?
No, la veritat. Jo crec que puc aconseguir.
Doncs tant de bo que sí, Georgina. Isabela, gràcies per venir al Prat Esports. Molta sort pel que queda de temporada i enhorabona per aquest campionat d'Espanya.
Gràcies.
Seguim 12 minuts per arribar a les 2 del migdia. Anem ara amb la secció de lliure directe amb el nostre habitat de referència, Agustí Farizó. Bona tarda, Farizó.
Bona tarda, Jonathan. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports. Un plaer, com sempre, estar amb vosaltres.
Bé, tenim cosetes. No tenim tant de temps com altres dies, però tenim coses i molt interessants i polèmiques, sempre polèmiques. Primer de tot, un incident greu que es va produir en el partit de la Lliga de Segona Divisió, la Hypermotion. Aquesta acció d'Esteban Andrada on li fot un cop de puny al jugador del Huesca, Jorge Pulido. Encara no tenim la sanció, però la xifra segurament serà més de 10 partits, no?
Sí, per suposat. O sigui, primer de tot, deixa'm dir-te que és intolerable, és a nivell professional, ja no sols a nivell amateur, a nivell professional és una cosa que no pot passar mai, perquè és com em deia tothom, si això passa al futbol professional, què poden pensar els nens petits que juguen cada cap de setmana a futbol, que això deu ser lo normal, no? Llavors ens sobtem de que després passin aquestes coses als camps d'amateurs, als camps de la nostra comarca, als camps que nosaltres solem anar. Pues no, no és sorprenent, perquè els nens, els joves, els adolescents veuen que això és una cosa, pues, com normal. No és normal. Anirem per parts. Jonathan, una acció no sols lletja, sinó condemnable a nivell esportiu i a nivell social. Li poden caure, es parlava d'entre 4 i 12 partits. Jo crec que li poden caure inclús més pels estatuts de la Federació Espanyola de Futbol, li poden caure inclús més partits perquè hi ha una violència excessiva i pot haver lesions, val? Llavors podrien ser fins a 15 partits de sanció més un per la targeta vermella que rep al treure-li la segona groga, amb la qual podria estar 16 partits sense poder jugar a la Lliga Espanyola. Què significa això? Doncs això significa que possiblement, jo ho vaig dir quan es va produir la imatge, quan es va produir la situació que estem descrivint, que inclús el Saragossa podria rescindir-li el partit. No van passar ni 6 hores, el equip directiu del Saragossa es va reunir la mateixa nit i va posar sobre la taula el contracte d'Andrada per possiblement rescindir-li.
Si fem una mica, doncs, mirem cap enrere i veiem les darreres accions que s'han produït així conegudes, a mi em ven al cap, per exemple, una que es va ser una baralla entre, també va tenir com a implicat el Saragossa, en un Saragossa-Sevilla, Diogo i Luis Fabiano, no sé si recordes la imatge amb els dos fotent-se cops de puny, encara que no, alguns no,
ja, ja, no,
es, no
has tocat.
5 partits li van caure a cadascun. Després, l'altra situació que em ve al cap també és la de Pepe contra el Getafe. En aquest cas van ser 10 partits, l'acció de Pepe amb el jugador del Getafe, Casquero. Aquí Casquero és víctima total perquè li fot un parell de patades. I l'altra és, aquesta és pels més antics, i ens hem d'anar cap al 83. 18 partits li van caure a Andoni Goicoechea per l'entrada que li va fer a Diego Armando Maradona, que li va provocar la fractura de genoll. Aquesta és la més llarga, així que jo recordo, però jo he anat mirant l'historial i han hagut sancions com una, aquesta és el del 64, que és el rècord en Espanya, 24 partits a Joaquín Cortizo, jugador també del Saragossa, que li va trencar la tíbia a un jugador de l'Atlético de Madrid.
I hi ha una altra cosa, jo no recordo les sancions que es van posar, però no sé si tu te'n recordaràs de la baralla multitudinària a cops, patades a
la final Sant
Mamés.
A la final de la final de Copa entre
Bilbao-Barcelona,
sí.
Que va haver tot, que inclús ja un cop de genoll de Maradona a un jugador que s'estava incorporant del Bilbao, que li dona amb el genoll a la cara, al cap. Claro, no recordo de les sancions que van haver, però bueno, a dia d'avui, segle XXI, any 2026, això no es pot permetre. És més, a l'haver una lesió greu, perquè es parla que podia haver fractura del pòmul, del os malar, de Pulido, el capità del Huesca, si després del partit aquest senyor se'n va anar a un cap i va fer un parte de lesions, se'n va anar amb aquest parte de lesions a una comissaria, a la Policia Nacional o Guàrdia Civil, i fa la denúncia civil, també per aquí a Andrada li poden donar, eh? Uh-huh. O sigui que crec que seria el millor. De tota forma, jo ja saps, és que ho dic cada setmana, ens estem anticipant a moltes coses que després acaben passant, Jonathan, i tindria que ser una sanció exemplar, o sigui, aquest senyor no torna a jugar mai més aquí a Espanya.
Home, si hem de tirar d'un exemplar, la més recent que jo recordo i que no l'he mencionat, és la de Luis Suárez, recordem, en el Mundial del 2014,
la mossegada
Chiellini, la sanció de la FIFA va ser de 9 partits i 4 mesos sense
poder,
fer qualsevol activitat oficial.
Claro.
No sé si serà tan exemplar, però no sé si tampoc hi ha molta diferència. Sí, una és una mossegada, però l'altra és un cop de puny.
És que és un cop
si
de puny.
Com si fos un combat de boxa.
És que crec que hem vist totes les imatges. És que és un cop de puny de UFC. És que
sí,
Andrada
sí. Fa
1,93 d'alçada. Salta i des de dalt li impacta.
I que va a buscar-li directament.
Sí,
no és
sí.
Això d'una entrada, t'aixeques i...
No.
És, vaig a buscar-te i t'enganxo.
Li impacta el puny amb el pòmul, amb l'os malar de Pulido. I li fa molt de mal, després es veu la cara, el rostre de Pulido, i està molt inflamat, i et dic, possiblement inclús pot haver hasta fractura.
sí,
del pòmul.
Hi ha
una cosa que està clara, vull dir, quan li ensenya la segona groga, ell interpreta amb aquesta voràgine que no sap ni on està, que ha sigut provocada perquè el jugador del Huesca s'ha tirat al terra i li ensenya la segona groga, i l'àrbitre es queda blanc perquè està apuntant la targeta, i a l'entrada surt corrents cap a Pulido.
Sí, es forma...
No
vam
entendre res.
Sí,
després també t'he de dir, condemnable. A nivell esportiu, el porter del Huesca també surt des de la seva porteria, surt corrents cap al darull que hi ha allà format entre diversos jugadors, i també salta i li dona un cop de puny al cap amb el porter del Saragossa. Vull dir, és unes imatges que això és el que s'ha d'evitar.
Aquí han de tirar de bar també, perquè segurament més d'un també potser hauria de rebre també sanció. Veurem quina és la xifra de partits que li cauen al moment porter del Saragossa. Més coses, anem a parlar també d'un partit molt polèmic aquest cap de setmana, el que es va viure a Vallecas entre el Rayo Vallecano i la Reial Societat. L'àrbitre era Guzmán Mansilla, l'àrbitre de VAR Pulido Santana. Dues accions molt polèmiques, la del 68, el gol anul·lat al Rayo, i també la del minut 3, quan no van assenyalar una pena màxima de Torriente sobre Carlos Martín. Dues accions que el CTA, en això que fan, doncs han reconegut que són dos errors greus, on el VAR no va actuar bé, no es va arbitrar bé aquestes accions.
Bé, en el temps de revisió, que és com es diu això que tu comentaves ara, que és on el CTA posa les jugades que considera més conflictives i tal, doncs ho reconeixen. Aviam, Pulido Santana no us sona? És l'àrbitre que ja va tindre problemes, i el van retirar del VAR. Primer ja no va seguir pitant, i després el van retirar del VAR una temporada i ara l'han tornat a posar. Guzmán Mansilla, bueno, és l'àrbitre de camp, està, el disculparem entre cometes, però el VAR té que tindre més celeritat amb aquest tipus de jugada. O sigui, no pot ser que una jugada que es produeix a l'àrea del Rayo Vallecano acabi marcant un gol al Rayo Vallecano, a l'altra porteria, i després anul·lin el gol que han marcat i xiulin el penal. És que és el que diem, penalitza moltíssim, perquè no sols t'acaben d'anul·lar un gol, sinó que te'n poden fer un altre. Però en el supòsit, en el millor dels casos, encara que el teu porter pari el penal o es xuti fora i l'equip contrari el falli, t'acaben d'anul·lar un gol, que pot ser determinant. S'ha de donar més celeritat. Ho va dir el jugador del Rayo Vallecano a la roda de premsa, Camello, ho va dir: el futbol era quan jo era pequeño. Ara no és futbol. El VAR està desvirtuant el futbol, i repeteixo i em reitero, cada setmana aquí ho comentem, ens estem anticipant a moltes coses que estan passant, Jonathan, i el VAR està desvirtuant el futbol. Ho he dit moltes vegades, ho segueixo dient, i com això no millori, no hi haurà solució.
I un altre tema que ja vam comentar la setmana passada és aquesta RefCamp que es va estrenar en la final de la Copa i que cada vegada l'estem veient més, i cada vegada té més interacció dins de la retransmissió del partit. Ara suposo que t'agrada una mica més, no?, aquest valor afegit que li donen a la transmissió, on ja veiem converses enmig d'una acció que xiula l'àrbitre.
Sí, això ja ho vaig dir en el seu moment, m'agrada moltíssim. Si realment són honestos i posen imatges com hem vist ja a les redes socials del partit, que això seria molt maco, que durant el partit en directe la realització també les introduís. És molt maco, perquè a mi, com a aficionat, m'agrada moltíssim sentir els comentaris que li fa l'àrbitre als jugadors i tal. Bueno, jo ja ho havia viscut a la Gypsy League, en les retransmissions, com que portàvem la GoPro, la càmera, això ja sortia en directe, i sents el que parla l'àrbitre amb els jugadors, el que et diuen els jugadors. Va molt bé, perquè si algun jugador es passa de to o li diu
alguna cosa, queda retratat. Queda retratat tant àrbitre com jugador. El qui es passa de la ratlla queda retratat, perquè doncs es veuen les imatges. Que això...
I se senten a l'àudio.
Sí.
Vull dir, no pot dir ni un jugador ni un àrbitre: no, és que jo no ho vaig dir. No, tu ho vas dir perquè ho hem sentit tothom.
A mi m'agradaria que pogués escollir des de la televisió la càmera de la transmissió o la de l'àrbitre.
Home, doncs a mi m'agradaria molt la de l'àrbitre. Sí,
ja
que és veritat, la
perspectiva
no és la mateixa.
Encara que seria un mareig una mica,
sí,
però no seria...
No és la mateixa la perspectiva. Igual és molt maco amb el partit que estàs dient, amb el Barça-Celta, es veu com Martínez... Monuera apunta la targeta i veu que posa el número tal, targeta groga en el minut tal. O sigui, ja està.
Però per la gestió també del partit, crec que seria també molt, molt, molt enriquidor per la gent que està arbitrant veure com ho fan els de l'elit, no? Veure com gestionen un partit des del minut 0 fins al 90.
És que
sense tall,
molt,
sense edició, sense res, tal qual.
Sí, sí.
També a l'àrbitre li suposa la responsabilitat de que no es pot passar de la ratlla, com també els jugadors, de no quedar retratats, de dir-li segons quines coses i que després no diguin, oh, va treure targeta, saps?
Per suposat, ho hem dit moltes vegades, perquè l'àrbitre també a vegades, segons el to que parla amb els jugadors,
el to que sempre comentem, el to,
pot provocar. M'agrada la... la camp.
Doncs a veure si agafa més rellevància i la tenim doncs incrustada a les retransmissions. Doncs ens quedem sense més temps. Agustí, avui una mica més breu, la setmana que ve més, a veure si amb sí. més o menys seccions polèmiques.
I comentarem, si em permets, comentarem la setmana que ve el penal que vam veure ahir xiular perquè la gent està molt confusa.
Sí, i també aquesta xifra de partits que li cauen a Andrada. Que vagi bé, Agustí.
Salutacions.
I nosaltres, que acomiadem el programa d'avui amb Sergio Villar a la part tècnica, ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Més de 200 entitats reclamen al govern que retiri el pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra als instituts. La plataforma que defensa l'escola pública i desmilitaritzem l'educació...